Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dilluns 20 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Elies i el primer pensament del dia ens el porta Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 438. 5 morts a les carreteres en el pitjor cap de setmana des del confinament. 300.000 persones aproximadament que van marxar de la capital en ple rebrot, inclòs gent que fa partits de futbol a Navarra, entre infectats de Covid i no infectats. Quan la responsabilitat ens la deixen caure a sobre, amb poca explicació més, d'acord, però ens fan autoresponsables de la serietat d'una pandèmia mundial, nosaltres responem així, amb platges plenes, amb segones residències plenes, amb dinars, amb sopars, això sí, amb cinemes on hi ha 6 persones en una sala tancats. I si el govern de torn, sigui quin sigui i del color que sigui, decideix tancar-ho tot, ens sentim vigilats, controlats i amb un estat paternalista. I nosaltres vinga a fer l'idiota a jugar enmig d'una pandèmia que només a casa nostra s'han dut unes 30.000 vides, només perquè fa calor, la mascareta molesta o a la mi no m'afecta. O entenem que aquesta és una crisi de tots, per tots, i per tant ens hi posem tots, o l'estupidesa humana ens farà passar un estiu no només atípic, sinó confinat. Siguem conscients de que les mesures no són per un mateix, sinó cap a la resta. Qualsevol altre acte és tractar egoistament la vida.
A primera hora, amb Joan Trias.
I hora també de rebre salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. David García a la producció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez a la redacció, Ignasi Miranda i Berta Sacanell a les tecles del so, Antoni Huguet. I a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Calor, què tal? Com anem?
Sí, una miqueta més.
Fa,
no?
Eh?
Però hem pogut tu has pogut dormir? Jo he dormit bé encara.
Jo segueixo amb el ventilador a la cara.
El rostre, sí.
Anem així.
Va ser res.
Els que suem molt...
Doncs diuen que quan és? Ah, no, que baixen les temperatures al cap de setmana, crec, una mica, eh?
Fins al cap de setmana.
Fins al cap de setmana, sí. Veuràs que passarà ràpida la setmana. Esperem.
Per cert, darrera setmana de programa.
Correcte.
T'anava a dir felicitats per arribar fins aquí. Que Déu-n'hi-do, com deien els Manel, allò de... ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, eh?
Sí, ho pots ben dir.
Ja ho repassarem aquesta setmana, perquè Déu-n'hi-do. Mentrestant, un dia com avui que ens fem preguntes, per exemple, qui és el protagonista del dia?
El Festival del Grec de Barcelona, que s'ha aturat a causa de la crisi pandèmica. L'alcaldessa Colau diu que les noves mesures obliguen a aturar el festival a contracor i es compromet a acompanyar el sector per demanar excepcions.
I ara sí, si treus el cap per la finestra.
Doncs mira, Barcelona 23 graus, Lleida 19 graus, Girona 19 graus, Tarragona 23 graus i Andorra 16 graus.
De què parlarem en un dia com avui?
Avui, Joan, com cada dilluns, parlarem de l'actualitat política amb el nostre politòleg de capçalera, el professor Xavier Torrents. Tindrem una nova bústia de Radio Estel. Sabeu que teniu a la vostra disposició aquesta bústia, que podeu participar-hi per dir-hi la vostra. Dubtes, peticions, explicar la vostra història, també a través del 93 409 27 77. O bé pots escriure un correu a oients@radioestel.cat. Hem de dir que aquesta setmana us estem demanant una recomanació per aquest Sant Jordi, que ja s'ha avançat que no es farà.
Aquest Sant Jordi no Sant Jordi, però
exacte,
nosaltres us tornem a demanar recomanacions literàries.
Sí, perquè sempre va bé llegir,
i
Joan,
tant.
I ara més amb aquest temps de reconfinament, a veure què passa, la millor aliada és la lectura. Per tant, ens podeu trucar, deixeu la vostra bústia al contestador, al 93 409 2777, i ens expliqueu quin és el vostre llibre de capçalera. A partir de les 9, consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Ja sabeu que podeu trucar al telèfon del directe per tal de fer les vostres consultes. Ara ja, si voleu, al 93 409 2771. Avui també, parlant de llibres, Joan, presentarem el llibre de Sor Lucía Caram. De fet, parlarem amb ella, editat per la plataforma editorial Invulnerables, una apuesta d'èxito contra la pobresa infantil. Parlarem amb Sor Lucía al final del programa. I acabarem també avui parlant... Ui, et veig que vas preparar, no m'havia fixat.
I tant.
De Tintín, amb aquesta samarreta de... L'heroi Tintín, per tu és un superheroi.
I tant.
I és que ha obert, atenció, al consolat de Sildàvia, Barcelona. En parlarem amb el cònsol honorari de Sildàvia, l'Enric Reverter. I atenció, perquè avui és dilluns, i què toca, Cistella Caprabo. Per tant, a partir d'ara mateix, 93 409 2771, ens podeu començar a trucar i us emporteu aquesta magnífica Cistella Caprabo especial estiu, 93 409 2771.
A partir d'ara mateix que podeu trucar per aconseguir aquesta cistella gentilesa de Caprabo, mira, el David, que ja va agafant telèfons, és...
Jo, de fet, el David l'he vist ja abans de les
8,
Avui.
Sapigueu, fem-ho així perquè déu-n'hi-do la gent que vol aquesta cistella gentilesa de Caprabo, fem-ho així. Podeu trucar aquest telèfon al 93 409 2771 a partir de què es diu en aquest programa, perquè si no en David, pobre, va... Va boig.
No té mans.
Ara sí que ja aneu trucant, i a nosaltres, que ens agrada, i tant, que ens agrada que ho truqueu. Quan et connectis a la xarxa, però, de què es parlarà un dia com avui?
De l'entrevista d'Oriol Junqueras d'ahir a TV3, i déu-n'hi-do, Joan, entre d'altres coses, va dir que Carles Puigdemont hi parla entre 2 i 3 cops per setmana. El líder d'Esquerra es va mostrar orgullós de l'1 d'octubre i va defensar la reedició d'un pacte de govern amb Junts per Catalunya. Atenció, que hi ha hagut reaccions, ja, òbviament, a aquesta entrevista, entre d'altres. Hem triat avui la de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que ha lluat aquest diumenge la figura del seu company Oriol Junqueras després de l'entrevista que el líder republicà va concedir a TV3. Rovira creu que Junqueras està més en forma que mai i ha criticat les preguntes de Vicent Sánchez, a qui li ha retret poc esperit constructiu. Avui, Joan, arriben els Reis d'Espanya a Catalunya, concretament visiten el monestir de Poblet, i que... Ho deies tu, feies menció justament a la portada, al primer minut, que la Policia Foral de Navarra està investigant, atenció, la convocatòria d'un partit de futbol infectats, no infectats. Saps com els partits típics de festa major, casats i no casats? Doncs així. Segons la convocatòria, el partit s'hauria de celebrar avui en el barri de Mendilorri, de Pamplona. Precisament aquest barri de Pamplona és un dels més afectats pels rebrots de la malaltia navarra. De fet, és ja el focus amb més nombre de positius. I continuem.
Sort que no jugaven estúpids contra estúpids, perquè aniríem tots al mateix equip. Déu-n'hi-do. I avui, que parlem del nou llibre de Sor Lucía Caram, parlem d'Invulnerables i també parlem del tema que Filippo Landini em va fer, El tren de la infantesa.
Avui em llevo un altre cop. Estic content de ser qui sóc. Tenir-te a prop em fa feliç. Surto corrents cap al carrer. El dia sembla diferent. Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Això et dic a viure. per no tenir por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà que ens aturem. Aquí tindràs la meva mà. Que viu-la, no deixis mai de somiar, sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Per això dic que viu-la, no deixis mai de somiar, sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Per això et dic a viure, no deixis mai de somiar. Sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Per això et dic a viure, no deixis mai de somiar.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tretze minuts que passen de les 8 del matí, hora d'enceta, com sempre, aquest programa amb la informació més destacada, i és que el govern català concreta més restriccions pel territori, gimnasos tancats i actes culturals amb permís previ, Mercè.
El Procicat ha aclarit algun dels dubtes dels alcaldes dels municipis amb restriccions pels rebrots de la Covid-19, com ara que les platges i els mercats ambulants es poden mantenir oberts, però que els consistoris en controlin les mesures de seguretat. També diu que els ajuntaments han de regular els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, doncs, públics o privats, i pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'Ajuntament considera necessari el seu ús preventiu pels efectes de la calor sobre la població. Els actes culturals necessitaran autorització. Sobre les platges, per tant, no tanquen, però hi ha d'haver un control de cada ajuntament, fet que ha causat polèmica entre els alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Escoltem Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
El document el que està dient és els senyors alcaldes, vostès ja s'apanyaran, eh? El que tenen que fer és reforçar, doncs, les mesures de control, perquè podem imaginar què passaria si un dia tanqués la platja de Badalona i estigués oberta la de Sant Adrià, hi hauria un trasllat massiu.
Era una de les qüestions que més preocupaven als 5 municipis metropolitans en platja. Us recordem que la normativa no preveu tancar-les sempre, però recomana als ajuntaments que reforcin els controls per assegurar-hi el compliment de les mesures de seguretat, especialment dels aforaments per evitar aglomeracions. També diu que cal garantir les distàncies de seguretat entre les persones i limitar l'assistència al grup de convivència habitual. Malgrat l'entrada en vigor de les limitacions, aquest dissabte va caler Joan controlar els accessos a les platges més populars de Barcelona, on hi ha una ocupació molt alta.
I més de 400.000 vehicles surten de l'àrea metropolitana després de l'anunci de mesures divendres.
Sí, 464 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana després de l'anunci d'aquestes mesures. Recordem-ho, divendres passat a Barcelona i als municipis més pròxims a causa dels rebrots de Covid-19. Es tracta d'un 7,8% menys que el mateix període de la setmana passada, que van sortir 450.000. En concret, són dades entre les 15 hores de divendres i les 15 d'aquest dissabte, és a dir, fins a les 3. La disminució és del gairebé el 20% en comparació amb la mateixa setmana del 2019.
I Barcelona atura el Grec per les noves restriccions per la Covid.
L'alcaldessa de Colau diu que les noves mesures obliguen a aturar el festival a contracor i es compromet a acompanyar el sector per demanar excepcions.
El Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, publica avui les dues resolucions per aplicar les mesures restrictives també a Figueres i Vilafant, a l'Alt Empordà i Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat.
El comitè tècnic del Procicat va aprovar ahir estendre les mesures d'aquests municipis per contenir els brots epidèmics. Es tracta de les mateixes mesures que ja s'apliquen en 13 municipis de l'àrea de Barcelona i a bona part del Segrià i la Noguera. Entre aquestes hi ha la prohibició de fer reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit públic com privat, i la recomanació de no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials.
Catalunya suma 944 nous contagis, la majoria a Barcelona.
Sí, els contagis a casa nostra segueixen augmentant, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Lleida. Ahir el Departament de Salut va notificar 944 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores, el que suposa un total de gairebé 83.000 casos positius a casa nostra des de l'inici de la pandèmia.
Minut i mig que ha passat d'un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs des de fa ja pràcticament una hora un vehicle incendiat a l'enllaç de la P7 amb la B23 ha tallat dos carrils de l'autovia en sentit Tarragona i està provocant una congestió bastant forta a l'ús del Papiol. També veiem com es forma aquest tram de circulació intensa des de primera del matí a la Nacional 2 a Sant Pol de Mar degut a aquestes esllavissades que obliguen a tallar un carril en sentit Barcelona, i un accident a l'AP7 a l'altura de la Roca del Vallès, direcció Martorell, talla un carril que n'està provocant retencions de fins a 2 quilòmetres. Tot això a l'hora de punta intensifica el trànsit a la corona Barcelona amb retencions d'entrada a la ciutat i també a les dues rondes en sentit Llobregat. I per últim recordem que amb la mesura ja ratificada el confinament de Lleida i del Baix Segre es mantenen 12 controls d'accés a tota la comarca. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. A aquesta hora també hem de saber com està, doncs, el transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. Els desperfectes del temporal Glòria finalment advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació sobre aquests rebrots de Covid, una discoteca, origen del brot més gran a Andalusia.
Sí, Joan, 73 persones han donat positiu en Covid-19 a les 1.700 proves PCR que s'han realitzat a Còrdoba, concretament, després de la celebració d'una festa juvenil en una discoteca el 10 de juliol. Al mateix temps, s'han detectat 670 contactes propers als afectats per aplicar els protocols sanitaris i també, doncs, el seu aïllament corresponent.
I després de gairebé 1.000 dies a la presó, l'exvicepresident Oriol Junqueras ha parlat a TV3 amb el director de la Televisió Pública Catalana, Vicent Sanchís, la primera entrevista televisiva fora de la presó.
Joan, Junqueras ha defensat amb vehemència, podríem dir-ho així, el govern de Junts per el Sí, i ha dit sentir-se orgullós d'haver convocat el referèndum de l'1 d'octubre i també de tot el que va fer. Malgrat les constants notícies de desavinences al sí del govern entre Junts per Catalunya i Esquerra, Junqueras manté que les relacions són bones i que ha aprofitat el cap de setmana a casa per parlar amb diversos consellers. I posa d'exemple que el primer que va fer divendres en sortir de Lledoners va ser trucar al president Quim Torra. Està convençut que l'1 d'octubre el govern va actuar en resposta a un programa de govern i una majoria parlamentària que els exigia un referèndum per la independència, però que la violència de l'estat espanyol, diu, va interrompre.
Jo estic orgullós de defensar el que defenso, de defensar les meves idees, les que sempre he tingut, les que sempre he representat, i si això implica defensar-les des de la presó, doncs també hi ha una part d'orgull en això.
Junqueras també ha parlat sobre les properes eleccions, sobre una possible reedició del tripartit amb el PSC. Junqueras deixa clar que no hi ha cap opció i ha defensat la reedició del pacte amb Junts per Catalunya, amb Junts per el Sí, i descarta també al final de l'entrevista de fer-ho amb els dirigents socialistes. I ja en el temps de descompte, Joan, quan ha entrat a la música del comiat, el líder d'Esquerra es va mostrar convençut que el Tribunal Suprem revocarà el tercer grau penitenciari que els ha permès passar un cap de setmana a casa seva.
Déu-n'hi-do. A tot plegat, interessantíssim un dia com avui, quan es publica i es presenta aquest nou llibre del que va ser també president de la Generalitat, Carles Puigdemont, on titlla Junqueras de deslleial. Déu-n'hi-do.
Això segons...
Això segons Nació Digital, eh? Uh-huh. Aquí encara no puc llegir el llibre ni veure què hi posa, ni tan sols gairebé la portada, però...
Veurem a veure què passa. Haurem de llegir el llibre.
No? Veurem què passa. Veurem
que s'expliqui. Que s'expliqui, no? Es diu explico.
M'explico't, eh? I tant, i tant. 20 minuts que passen de les 8, encara més informacions, i és que França no descarta tancar la frontera amb Espanya per la situació epidemiològica que viu Catalunya.
Sí, el primer ministre francès, Jean Castex, rep aquest dilluns la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo.
I mentrestant també els Reis visiten avui Poblet.
Els Reis encapçalaran aquest dilluns a Catalunya dins de la seva gira, després d'aixecar-se l'estat d'alarma, però protagonitzaran una agenda limitada. Només visitaran el tarragoní monestir de Poblet.
Quim Torra vol presentar una denúncia contra el rei emèrit per corrupció.
El president de la Generalitat ha demanat una valoració jurídica a la seva defensa per una possible denúncia a Joan Carles I per corrupció.
I Espanya insisteix en l'oposició frontal a la unanimitat per atorgar les ajudes de la Unió Europea.
Fonts diplomàtiques espanyoles no descarten, però accepta que qualsevol estat pugui portar els plans de reformes presentats a revisió a la reunió de ministres de finances o una cimera de líders europeus, sempre que la decisió final no sigui per unanimitat.
Atenció a aquesta enquesta. Esquerra guanyaria les eleccions amb el 22,5% dels vots i 34-35 diputats, segons una enquesta que ha publicat aquest passat diumenge El Periódico.
Si els republicans aguantarien l'embestia de Puigdemont, que arribaria a gairebé el 19,3% dels sufragis amb 29-30 representants, una xifra que els deixaria en segon lloc per davant del PSC. Els socialistes millorarien resultats i obtindrien entre 25 i 26 escons, mentre que Ciutadans davallaria fins al quart lloc de la cambra amb una representació que oscil·laria entre els 15 i els 16 diputats. La CUP, per la seva banda, doblaria el nombre de cadires i podria aconseguir-ne fins a 8. Aquesta xifra podria donar la majoria independentista de fins a 73 diputats. Els comuns se li assignarien entre 8 i 10 diputats i Joan PP podria augmentar fins a assolir la franja del Vitesco i Vox s'estrenaria ara al Parlament amb 6 representants.
I mor l'escriptor Juan Mercè als 87 anys.
Sí, l'escriptor, nascut a Barcelona el 1933, va morir aquest dissabte a l'Hospital Sant Pau, segons ha informat el programa Via Lliure de RAC1. Mercè va ser reconegut amb el Premi Cervantes el 2008 i amb el Premi Planeta. A més, deixa obres reconegudes com Si te dicen que caí, Encerrados con un solo juguete o Últimas tardes con Teresa, la capella ardent de l'escriptor, s'obrirà aquest dilluns al tanatori barceloní de Sancho d'Àvila.
I el Banc de Sang afronta l'estiu amb les reserves baixes.
I fa una crida a la població per mantenir les donacions, tot i que s'estan organitzant campanyes cada dia per garantir que entrin subministraments als hospitals. Des del Banc de Sang asseguren que pateixen, sobretot pel que fa a les donacions de plaquetes, que tenen una durada de 5 dies. Es necessiten com a mínim unes 800 bosses de sang a tot Catalunya diàriament.
5 morts a les carreteres en el pitjor cap de setmana des del confinament.
Si ho deies tu, Joan, al primer minut, en un mes han mort 13 persones a la xarxa interurbana, mentre que pel confinament va morir 19 persones en 100 dies.
Investiguen si l'incendi de la catedral de Nantes ha estat provocat.
Les autoritats franceses estan treballant amb aquesta hipòtesi que l'incendi d'aquest cap de setmana a la catedral gòtica de Sant Pere i Sant Pau a Nantes hagi estat intencionat.
Enxampen un turista molestant una tortuga marina que volia pondre ous a Vilaseca.
Sí, els Mossos d'Esquadra han denunciat el jove francès que feia petons i carícies a una tortuga que havia sortit a la platja a pondre els ous.
Déu, com està la vida, que en diu aquella. L'Església Arxidiocesana de Barcelona ha organitzat la missa funeral pel repòs etern de les víctimes del coronavirus i pel dels morts, per altres causes durant el temps de confinament i que no han pogut rebre el comiat que mereixen.
Sí, us ho recordem, perquè aquest proper diumenge 26 de juliol, a les 7 de la tarda, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà aquesta missa pels difunts en el temps de pandèmia, una missa, per cert, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Aquesta celebració eucarística tindrà lloc el 26 de juliol, que coincideix amb la festa de Sant Joaquim i Santa Anna, que celebra la memòria dels avis de Jesús i que han esdevingut els patrons de la gent gran. Per cert, la missa es podrà seguir en directe per Ràdio Estel.
I el Papa ha reiterat aquest diumenge la seva crida a un alto el foc mundial que permeti la pau i la seguretat, que són essencials per donar l'assistència humanitària necessària, diu.
Sí, després de l'Àngelus, Francesc s'ha referit així, Joan, a totes les regions on els conflictes han agreujat la difícil situació a causa de la pandèmia del Covid-19, especialment al Caucas. El pontífex ha mostrat proximitat als que estan afrontant la malaltia i les seves conseqüències econòmiques i socials en aquest temps en què la pandèmia no dona signes d'aturar-se. En aquesta línia ha recordat especialment aquelles poblacions que veuen agreujats els patiments per les situacions de conflicte. El Sant Pare ha demanat el silenci de les armes novament sobre la base d'una recent resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
I finalment, i en plana esportiva, el Barça domina l'Alavés amb comoditat en l'últim partit de la temporada, 0-5.
L'únic al·licient pels barcelonistes és el pitxitxi de Leo Messi, la possibilitat de donar entrada de jugadors no habituals i girar full per poder tenir una setmana de descans abans d'afrontar la tornada dels vuitens de final de la Lliga Campions davant del Nàpols, que juga el 8 d'agost.
8 i 25 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. La situació meteorològica comença aquesta setmana amb tranquil·litat, tot i que amb la presència d'alguns núvols ara mateix a punts de les comarques del sud del país, poc importants que a poc han d'anar desapareixent. A partir de migdia, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i localment aquestes precipitacions poden ser fortes o molt fortes i deixar grans quantitats d'aigua. Però serien puntuals i concentrades només al Pirineu. Les temperatures avui, com les deia, una mica més altes, les màximes, farà calor màximes que en alguns punts del Pla de Lleida poden arribar als 35 graus i arribar als 31, una mica més fins i tot a punts de la costa, humitat alta i, per tant, amb xafogor. Cal dir que de cara a demà es manté aquesta mateixa situació de sol a bona part de Catalunya, de calor i de temperatures que altra vegada se situaran entre els 29 i els 31 graus a la costa i entre els 32 i els 36 a la resta. Altra vegada demà a la tarda, ruixats i tempestes, però en principi no tan forts com els d'avui.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us parlo moltes vegades des d'aquests espais de com estalviar aigua. Avui en coneixerem una altra forma, mitjançant els aireixadors.
L'aigua i tu.
I és que el consum d'aigua es pot disminuir mitjançant les aixetes amb els airejadors i els difusors d'aire, que són aquells dispositius petits que col·loquem a la sortida d'aigua de l'aixeta i que ens dona la impressió que la fa sortir més a pressió. Són dispositius que barregen aire amb aigua fins i tot quan la pressió és baixa i les gotes d'aigua surten en forma de perles. Substitueixen els filtres habituals de les aixetes i eviten la sensació de pèrdua de cabal. N'hi ha diversos models per aixetes de lavabo, de bidet, de dutxa i de cuina. I haurem de tenir en compte, a l'hora de comprar-los, que algunes rosques antigues no coincideixen amb les rosques mètriques actuals. Com tot en la vida, aquests airejadors tenen els seus avantatges, però també algun inconvenient. En el primer apartat hi comptarem que la instal·lació és molt senzilla, només cal enroscar-lo a l'aixeta. I entre els inconvenients, que és recomanable que s'utilitzin només per l'aigua freda, perquè amb l'aigua calenta hi ha possibilitat que es retorni, i amb el retorn l'aigua freda i l'aigua calenta es barregen a la canonada i té menys pressió. En tot cas, és un bon recurs per estalviar aigua, encara que no sigui gaire. Ja se sap que, de mica en mica, s'omple la pica.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Un minut que passa ara mateix de 9:15 del matí abans d'anar cap a les portades. Notícia d'última hora, tallada la via de la B a Figueres. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, segons informa el Nacional.cat, la via de la B entre Girona i Figueres ha estat tallada per pneumàtics en flames, segons unes imatges que circulen per les xarxes d'una protesta contra el rei.
Recordem que avui el rei Felip VI visita Catalunya i només ho farà al monestir de Poblet. Ara sí, anem cap al quiosc, que hi diuen les portades més llegides en un dia com avui.
Doncs avui totes les portades recorden Juan Mercè, autor del llibre Últimes tardes con Teresa, que li dediquen tots un emotiu adéu. D'altra banda, pel que fa al tema de la pandèmia del Covid-19, La Vanguardia destaca que Barcelona ja és la ciutat amb més nous contagis. El periòdico destaca que el 75% dels contagis no tenen font coneguda. El diari Ara titula que el govern amplia l'àmbit de les restriccions, i el Punt Avui també destaca en portada que s'estenen les restriccions a tot el territori. I pel que fa al País, titula Rebrots de discoteca i botellón. Els contagis entre els joves evidencien els riscos de l'oci nocturn. Anem pel que fa a Andorra, el periòdic d'Andorra, que diu que destaca que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut conseqüències nefastes per la salut de milions de persones. Destaca que el 6% dels infants andorrans acudeixen al centre de salut mental. Anem als diaris religiosos.
Els digitals locals,
ara.
Eh?
Gràcies, els digitals locals. El diari de Girona destaca que Figueres registra en els darrers 10 dies el 24,4% del total de positius per Covid-19 a la ciutat. El Segre titula que el pavelló de Torres de Segre ja acull 17 positius d'Almenar i de Lleida. Anem al diari Més, que destaca que la distància social és gairebé impossible de mantenir a la platja llarga de Tarragona. Diu, milers de persones van anar a aquesta platja generant una imatge similar a la de qualsevol any sense cap problema. Pel que fa als diaris religiosos, Catalunya Cristiana destaca les paraules del Papa Francesc com fa una crida a l'alto al foc mundial per la pau. A Flama.info destaca la Conferència d'Esglésies Europees, que lamenta la decisió del govern turc de convertir l'antiga basílica de Santa Sofia a Istanbul en una mesquita. Diu que pot crear intolerància religiosa. I finalment, pel que fa al Religión Digital, per la seva banda titula Una massacre calculada pel govern salvadoreny. L'únic acusat, Innocente Montano, ens parla de la massacre que hi va haver a El Salvador ara fa 31 anys, on el govern va assassinar 5 jesuïtes, entre ells el pare Ignacio Llacuría. El titular destaca la notícia que 31 anys després, un tribunal espanyol ha jutjat per primera vegada un dels suposats autors intel·lectuals.
Gràcies, Berta. L'entrevista. Quatre minuts que passen de 9:15 del matí, com cada dilluns, que volíem parlar de l'actualitat política amb el nostre politòleg de capçalera, el professor Xavier Torrents. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Bon dia, Joan, i bon estiu a tots els oients de Ràdio Estel.
Nosaltres, professor Torrents, que avui volíem començar parlant d'això.
Una excusa... O sigui, si algú s'atreveix a dir-me a mi que això és una excusa després de xupar-me 3 anys de presó, els ha de tenir molt ben posats, eh? Molt ben posats, perquè que comenci ell a passar cap allà i després m'ho explico.
Professor Torrents, Oriol Junqueras ha canviat de to?
Oriol Junqueras, ho vam veure en l'entrevista el diumenge, Raül Romeva, Josep Rull, el Jordi, el dissabte Fax, per exemple, i una entrevista que potser ha passat més desapercebuda, que és el diari Ara, Andreu Mas-Colell. És a dir, tothom i
li asseguro, tothom l'hem de llegir, escoltar, entendre, sabent que està en campanya electoral. Tothom. O sigui, ja no se'n salva cap polític a casa nostra que no estigui en campanya electoral. Per això canvien a vegades els tons de veu, com el que acabem de sentir ara, doncs, que no estaven tan avasats, doncs, d'Oriol Junqueras a tenir aquest tot, diguem-ne, tan fort, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, tothom està pensant en aquesta campanya electoral que vam dir una data possible aquí fa unes setmanes, que podria ser, doncs, el 8 de novembre. Inclús podria avançar-se, posem per cas el diumenge 18 d'octubre. El que està clar és que les eleccions seran entre el 27 de setembre, més o menys, i el 8 de novembre, segur. Ja això està al caure. Per això mateix també ja han presentat el nou logotip de Junts. Fixi's, agafen l'aureola aquella de Junts per Catalunya, però li diuen Junts, aquesta formació política nova, i per tant han apretat l'accelerador per part de Puigdemont. És a dir, tothom de debò ja està en la campanya de les eleccions catalanes, i tot ho hem de llegir amb aquesta clau. Per això jo diria a tots els oients de Radio Estel, doncs, que tots estem, doncs, més patint per la Covid-19 que no pas per qüestions més de politiqueria, podríem dir, doncs, que ens ho prenguem amb més calma, escoltem les paraules, però també suavitzem el que ens diuen els polítics, perquè hem d'entendre que estan, diguem-ne, en la fase, podríem dir, més espitosa, més de motivació que tenen molts polítics, que és quan ja estan arran d'una campanya electoral i d'unes eleccions catalanes. Per tant, ho hem d'entendre tot en aquesta clau.
Entenc, professor, que si les eleccions són entre el 27 de setembre i el 8 de novembre, el decret hauria de sortir d'aquí ben poc, eh?
Bé, si fossin el 27 de setembre, està clar que sí. Si fossin a la data que havíem dit, doncs, del 8 de novembre, té un marge de temps el president Torra, i dic que es presenta el president Torra, just abans de que el Tribunal Suprem faci el que es preveu que faci, que és inhabilitar-lo com a president de la Generalitat. Per tant, fins al 8 de novembre, que és jo la data màxima que crec que poden haver eleccions catalanes, fins al 8 de novembre, una altra data, doncs, si agaféssim l'octubre, doncs el 18 d'octubre, però una cosa que m'ha fet pensar que fins i tot podria ser setembre, que jo no preveia això l'última vegada que vam parlar aquí a Radio Estel, però que m'ha fet pensar que potser inclús es podria avançar fins aquell 27 de setembre, i per tant les hauríem de convocar abans, és que Junts per Catalunya volgués, diguem-ne, que hi hagués molt de rebombori, i clar, pensem que abans del 27 de setembre estaria la Diada Nacional del 11 de setembre, la setmana del 15, 16, 17 de setembre, concretament el 17 de setembre, hi hauria, doncs, ja el primer tribunal, el Tribunal Suprem, ja parlant d'aquesta potencial inhabilitació del president Torra. Doncs això és el que m'ho fa pensar. Però està clar, el període entre el 27 de setembre i el 8 de novembre són les eleccions catalanes, i per tant aquest tros d'entrevista que posava fa una estona, doncs, d'Oriol Junqueras, va encaminat cap aquí. Estan fent ja tots els polítics catalans, tots estan fent campanya electoral.
I entenc pel que deia que la justícia també irromprà en una nova campanya electoral per aquesta més que possible i més que probable inhabilitació del president Torra, eh?
Sí, tindrà impacte, diguem-ne, la decisió. Una altra cosa és que el Tribunal Suprem, si les eleccions haguessin estat ja convocades, hi ha una mena de tradició, que no vol dir que respecti en aquest cas, però hi ha una mena de tradició de no emetre, diguem-ne, cap mena de sentència definitiva si ja hi ha campanya electoral. Per tant, si ja s'haguessin convocat, doncs, les eleccions catalanes, doncs és possible que, si es mantingués aquesta tradició, que torno a dir que potser no ho aplicaran en aquest cas, però que posposessin aquesta decisió com a tal.
Jo quan veig enquestes on puja tothom, on guanya tothom, com cada nit electoral per altra banda, m'espanto una mica, diguem-ne, per dir-ho finament. Segons la darrera enquesta del periòdico, Esquerra guanyaria les eleccions amb el 22,5% dels vots, per tant, una forquilla de 34-35 diputats. Però és que Junts n'aconseguiria una forquilla d'entre 29 i 30 representants. El PSC, que també pujaria en el seu nombre de diputats i, per tant, n'obtindria entre 25 i 26 escons. La CUP, que en pujaria de 4 a 8, per tant, doblaria. El PP també pujaria en detriment de Ciutadans, que s'aniria cap a la quarta plaça al Parlament i entraria Vox. Enquestes com aquestes, a dates d'avui, sense data d'eleccions, fins a quin punt són creïbles?
A veure, sí, són creïbles per saber el que està passant ara. Mm-hmm. Però el que està passant ara no vol dir que succeeixi, doncs, entre aquest 27 de setembre i aquest 8 de novembre. No, no vol dir que passi això, perquè justament hi hauran qüestions que faran remoure moltes consciències, que mobilitzaran una part de l'aturat, però també desmobilitzaran una altra part de l'aturat. I això serà, doncs, això, la Diada Nacional de Catalunya, que en el cas mobilitzarà l'electorat independentista, la possible inhabilitació del president Torra, i doncs, també mobilitzarà l'electorat independentista. Potser els pressupostos generals de l'Estat, en aquest cas, si hi ha dificultats d'aprovar-los, doncs, per l'actitud dels partits catalans, doncs això potser mobilitzarà, en aquest cas, l'electorat unionista. És a dir, tots aquests elements ara no estan copsats en l'enquesta. Això no vol dir que aquesta enquesta no sigui versemblant. Ho és, però a data d'avui. I agafo unes paraules que molt bé ha dit Joan, que em deia que quan hi ha una nit electoral, o ara que tothom analitzarà l'enquesta, doncs ja que tots guanyen i tal. No, no, mai, això és impossible que tots guanyin. Sí. Aquí sí que és un joc de suma zero. Si uns guanyen, altres perden. En aquest cas, coses o canvis que intueix aquesta enquesta si acabés sent la que es mantingués fins a les eleccions catalanes. U, que per primer cop, diguem-ne, des de la Segona República, Esquerra Republicana esdevindria el partit que podria potencialment governar en primer lloc, diguem-ne, ara ja governa, però en segon lloc, doncs podria governar, doncs, les institucions, o concretament el govern de la Generalitat de Catalunya. Estaria dient que en quant a la suma de diputats independentistes continua sent la majoria absoluta del Parlament de Catalunya, però no vol dir, no vol dir que sigui la majoria de vots dels catalans. Això ja veurem el dia de les eleccions. Està dient que pugen els extrems. Els extrems, per un cantó, l'extrema esquerra independentista de la CUP puja, però amb els límits que té qualsevol extremisme, que és un límit, és a dir, no passa en aquest cas, no arriba ni a la desena de diputats. Però també entra per primer cop, en aquest cas, l'extrema dreta espanyolista de Vox. Uh-huh. I en quant a l'unionisme, hi ha un moviment que feia temps que no es donava. Hi ha una part de l'electorat català que s'ha mogut des del pes del Partit dels Socialistes, es va moure el Partit Popular, del Partit Popular a Ciutadans, i ara una part dels que havien votat a Ciutadans tornen al Partit dels Socialistes. Una altra part d'aquests votants de Ciutadans se'n van al PP i una altra part se'n van a Vox. Per tant, Ciutadans s'esmicola bona part dels seus diputats i els cedeix, per entendre'ns, al Partit dels Socialistes, al Partit Popular i a Vox. Depèn de quin votant. És a dir, el votant de Ciutadans que estaria més cap al centre-esquerra se'n va al PSC, però el votant que estaria més cap a la dreta de Ciutadans se'n va a Vox, i el votant que estaria en el gruix de Ciutadans, un es mantindria i un altre se'n aniria al PP perquè potser ho consideraria una opció més sòlida. Quan els comuns, diguem-ne, o en Comú Podem es mantenen més o menys en la mateixa línia, tant ni pugen ni baixen, lleugerament, però no gaire. Aquesta seria l'anàlisi, però fixi's, no tots guanyen ni tots, i uns guanyen i uns altres perden. El que ens està dient és que, probablement hi haurà, probablement, ja veurem, doncs un nou govern semblant al d'ara, però canviant qui és el primer, qui és el segon, cosa que també pot canviar fort, diguem-ne, el què. Podria, que és una de les possibles preguntes de cara a les eleccions catalanes, podria haver un govern, doncs, podríem dir, d'Esquerra Republicana amb el PSC i en Comú Podem, Sí, podria, però això no ho sabrem en campanya electoral. És a dir, en aquest cas Esquerra Republicana li va molt bé, forma part de la lògica de la comunicació política, no dir clarament si farà un tipus de govern o un altre. Tot i que últimament, de tant en tant sí que clarifiquen que volen tornar a repetir l'actual govern de Catalunya, però canviant les tornes, és a dir, tenint la seva la presidència de Catalunya.
De fet, ahir Oriol Junqueras, que jugava molt fort, de fet, com dèiem, va canviar a un to més dur. Sí que hem de recordar que és veritat, i ell ho va recordar demanant perdó enmig de l'entrevista pel llenguatge utilitzat després de 3 anys a la presó. Això és evidentíssim, però va ser molt dur a l'hora de criticar el PSC i dir que no hi hauria pacte amb el PSC.
Sí, pensi que estem en una setmana una mica especial. Per tant, aquesta entrevista, si s'hagués fet fa 2 setmanes, potser seria un altre to, i si sóc d'aquí 2 setmanes vaig saber quin to tindria. M'explico. Fa uns dies l'opció de Carles Puigdemont va deixar claríssim que es presenta amb la marca Junts, no dic Junts per Catalunya, però aquí hi ha una mica de truc publicitari. El nom és Junts, si s'han fixat, diguem-ne, no és Junts per Catalunya, tot i que utilitzaran aquest concepte, però la paraula és Junts. I, per altra banda, surt, crec que és aquest mateix dimecres, el llibre de Carles Puigdemont.
De fet, avui es presenta el llibre de Carles Puigdemont i avançàvem que Nació Digital, segons Nació Digital, en el llibre Puigdemont acusa Junqueras de deslleial. Dic, comencem bé la setmana.
Per això, fixi's, amb aquest, podríem dir, entrepà, aquest sàndwich, Junqueras i Esquerra Republicana estaven dins d'un sàndwich, no? Agafats per l'entrepà. Per un cantó, el llibre que es presentarà a Carles Puigdemont, que ja han sortit, ja han començat a sortir, i l'altre, la presentació ja de Junts, i sabent que Puigdemont ja li és igual si el segueixen o no el segueixen des del PDeCAT, però que ell tira per dret. Clar, agafat per aquí, necessitar fer un discurs més radical, per entendre'ns. Un discurs que agafi vots de l'electorat de Junts, de Puigdemont, i alhora que no en perdi Esquerra Republicana cap a aquesta opció. Per tant, s'entenen aquestes declaracions en aquest sentit. Torno a dir, tothom està en campanya electoral i prou feines tenim els periodistes com vostè, Joan, o els politòlegs com jo, per fer una anàlisi que intentem ser el més objectiu, imparcial, equitatiu, perquè els oients de Radio Esquerra s'ho mereixen. Una anàlisi complexa d'aquesta pluralitat política.
I tant. I per últim, volia comentar amb el professor un dia com avui, perquè com sap visita el rei Catalunya aquest mateix dilluns, visitarà el monestir de Poblet. Ara ens comentava Berta Sacanell també aquesta incidència a la línia de l'AVE direcció Girona cap a Figueres, doncs pneumàtics cremats amb senyal de protesta. És veritat que la monarquia espanyola no està passant el seu millor moment, amb tot el que significa la suposada corrupció per al rei emèrit, per Joan Carles I. I déu-n'hi-do, des de la setmana passada es va sentint un rau-rau, diguem-ne, que ha de saltar una notícia respecte a la Casa Reial que podria omplir totes les planes de diaris. No sé, segons Xavier Torrents, cap on pot anar encaminat o encaminada, vaja, una decisió de la monarquia com aquesta.
Bé, el rei Felip VI sap que trepitja Catalunya des de fa pocs anys, perquè abans no era així, però des de fa pocs anys trepitja Catalunya vol dir trepitjar una societat, un país, en aquest cas possiblement de les 17 comunitats autònomes, la més reàcia a la institució de la monarquia, per tant, la més favorable a la república, i no només per uns la república hauria de ser inclús a nivell d'Espanya, i pensem en molts, per exemple, part de l'electorat d'en Comú Podem, però també, a més a més, hi ha aquí, i en cas un sector molt més majoritari, la república és la república independent de Catalunya. No? Per tant, hi ha un sector republicà molt ampli, que no existeix en altres llocs, i per tant, fixem-nos, òbviament, no és exacte, no és casualitat, per molt que intentin justificar-ho per la Covid-19, han reduït tota la visita a evitar audiència, evitar públic, evitar gent, evitar ciutadans del carrer. Per això, diguem-ne, van en reclusió al monestir de Poblet, però han evitat qualsevol altre acte que pogués haver algun tipus de protesta ciutadana, perquè no volen aquesta imatge, diguem-ne, de rebuig a la monarquia. I, òbviament, en aquests moments hi ha un problema, la monarquia té un problema gravíssim per la corrupció, estem obligats a dir pretesa o suposada, no?, del rei emèrit, però està clara, tots els papers ho indiquen, i, per tant, això toca, deixa molt tocada la monarquia, i sí, allò que hauria de passar és, almenys, si Felip VI, doncs, aprecia la monarquia més enllà del poder que li correspon amb ell i amb totes les prebendes que té, doncs hauria de sí, prendre potser dues decisions difícils com a fill de Joan Carles I, però és que fer fora de la sarsuela doncs, el rei emèrit i que el rei emèrit deixés de ser rei emèrit. Això hauria de ser lo lògic. Ara bé, a nivell de la societat espanyola, per bé o per mal, cadascú qui tindrà l'opinió que vulgui, dubto que la monarquia caigui aquest cop.
Politòleg i professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer tenir-lo en aquesta casa. Recordem que avui és la darrera setmana de programa, de primera hora en aquesta casa, i per tant l'emplacem, si li ve de gust, a seguir participant del programa cada dilluns la temporada que ve i seguir analitzant l'actualitat política, que Déu-n'hi-do com arribarà ja a partir de setembre. Xavier Torrents, com sempre, un plaer, de veritat.
Doncs gràcies, i la propera vegada que ens veurem, que serà un dilluns de setembre, ja sabrem quina data entre el 27 de setembre i el 8 de novembre són les eleccions catalanes que estan al caure.
Segur. Molt bones vacances, que ho passi molt bé.
Igualment.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també bona música ho fem amb Irene Cara i un clàssic, aquest Flashdance.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. We'll be right back.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Doncs vinga, nosaltres cobrim de nou la bústia de Ràdio Estel, on recordeu que ens podeu enviar els vostres dubtes, suggeriments, felicitacions, queixes o reivindicacions a través del 93 409 2777 o al correu oients@radioestel.cat, com ha fet aquesta oient.
Jo, en primer lloc, us vull donar les gràcies per tenir aquest telèfon, perquè la gent pugui demanar o expressar les seves opinions i dubtes. Bueno, jo trucava perquè, ja que els capellans, quan donen la comunió, s'han de posar la mascareta per perill de contagi, me pregunto, i no seria interessant que la portessin al moment de l'ofertori i de la consagració, ja que s'acosten molt a les partícules? Gràcies.
Doncs bé, estimada oient, com sap, l'equip d'aquesta casa ha buscat la resposta i la tenim per part de mossèn Joan Ubach, director del Secretariat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona.
Bon dia. Miri, la resposta és de sentit comú una mica, no? O sigui, els mossèns, quan presideixen la missa, han de tenir totes les precaucions. Evidentment, tenen les mans netes. Abans de la presentació de les ofrenes s'han de netejar les mans, oi? En el moment que seria el rito lavabo, doncs també netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic. Després, durant la pregària eucarística a l'altar, les patenes, com el calze, han d'estar cobertes, i aleshores, en principi, no hi ha cap perill de contagi, perquè té les mans netes. Després, la forma gran amb la qual el mossèn toca, aquesta forma gran, on les paraules de la consagració, doncs són les formes que ell mateix consumirà. Per tant, les formes que estan a les patenes que es distribueixen, i el mossèn ho farà amb la mascarilla posada, amb la mascareta posada, doncs aquestes estan cobertes durant la pregària eucarística, per tant no hi ha cap risc de cap mena de contaminació d'aquestes formes. Això és el que jo entenc, i sempre amb la sana prudència i amb les mesures de precaució, jo penso que no hi ha cap mena de problema ni de perill. Pot estar totalment tranquil, de veritat.
I nosaltres que li donem les gràcies a mossèn Joan Ubach, director del Secretariat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona, per participar en aquesta resposta i donar-li resposta a aquesta oient. Ja sabeu que si voleu continuar enviant la vostra paraula, ho podeu fer a la nostra bústia al 93 409 2777 o al correu oients@radioestel.cat.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 2777 o a oients@radioestel.cat.